recerques. Amb aquesta informació, recordant que fins a les dues encara hi ha afectació de les carreteres al ponent de Mallorca per la disputa del primer ral·li automobilístic de la temporada, concretament entre Estellencs i Calvià i entre Calvià i Palma, informeu-vos a la web del Departament de Carreteres del Consell, tancam aquest informatiu de la una. Més informació a l'informatiu migdia de les dues del migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable. Avui sortim de casa nostra, dels estudis d'IB3 Ràdio, al carrer Manuel Azaña de Palma, ja ho saben, a prop del Palau de Congressos, perquè és que l'ocasió ben bé paga la pena. Ha estat una setmana molt important en el calendari anual a nivell de salut i per això hem volgut fer el programa des de l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Balears a la seva seu central a Palma, al carrer Simó Ballester. A les Illes, l'any passat, 2.500 persones moriren pel càncer i en 2024 es van diagnosticar 6.400 nous casos. Deim aquesta xifra perquè creiem en l'esperança, en la diagnosi precoç, en la investigació i en el sistema sanitari. A Espanya hi ha 2,2 milions de persones amb alguna mena de càncer i cada any es diagnostiquen gairebé de 300.000 nous casos, una tendència que va a l'alça degut, entre altres factors, a l'envelliment de la població i als hàbits de vida saludables. A més, a Espanya el càncer s'ha convertit en la primera causa de mort. Però avui volen xerrar, com deim, d'esperança, de la gran feina que fan els serveis d'oncologia a les Illes, de la impagable labor de l'Associació Espanyola contra el Càncer, i tindrem un expert en psicooncologia, voluntaris i pacients, i també el seu president, el prestigiós doctor José Reyes. Així que no perdem ni un segon més. Aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Com dèiem, avui Vida Saludable surt dels estudis d'IB3 Ràdio per fer el programa des de la seu central a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Ho fem per donar visibilitat al Dia Mundial contra el Càncer, que es va celebrar dimecres passat, dia 4 de febrer. Laura Calafat, molt bon dia.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia també a tots els nostres oients d'IB3 Ràdio. Efectivament, ens sumam al Dia Mundial, fent costat a tots els pacients de les illes que estan immersos a la malaltia o que afortunadament hagin superat aquest mal tràngol. En aquest sentit, volen recordar que dimecres 4 les autoritats autonòmiques insulars i municipals participaren en la campanya de l'Associació Espanyola contra el Càncer Braçalets d'Esperança i mostraren el seu compromís en la humanització de l'atenció al càncer.
Com dèiem, avui IB3 Ràdio vol fer costat als pacients de càncer, donar la importància que mereixen al nostre programa Vida Saludable i per això estem a la seu de l'Associació Espanyola contra el Càncer. La primera de les veus i de les moltes entrevistes que tenim avui amb professionals, voluntaris i pacients que fan més gran encara aquesta gran casa que és, en aquest cas, Ana Alonso, psicooncòloga. Molt bon dia, com està? Gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Hem de dir que vostè és de Valladolid, li farem, evidentment, l'entrevista en català, però si hi ha qualque pregunta que no entén, per favor, Anna, ens ho comenta i li tornem a repetir encantats, o li fem en castellà, cap problema. Primer tot, què entenem per psicooncologia? Quines són les seves funcions, Anna?
Vale. Bueno, la psicooncología es la rama de la psicología de la salud que se encarga de todos los aspectos psicológicos, emocionales y sociales de las personas que tienen esta enfermedad y de sus familiares. Entonces, bueno, pues las funciones es sobre todo acompañamiento, contención, a veces tenemos que hacer intervención en crisis, en un primer diagnóstico y, bueno, pues acompañar a estas personas y a sus familiares a todos los procesos que se pueden dar a lo largo de esa enfermedad.
Mm-hmm. Perquè, Anna, evidentment, la salut mental és bàsica en un procés oncològic, no?
Por supuesto. La salud mental, el bienestar de las personas, la capacidad de adaptarse a esta nueva situación que ha supuesto un quiebre en su vida, tanto de la persona enferma como de los familiares, pues requiere, ¿no?, estas habilidades de adaptación. Otra cosa es el acompañamiento psicológico. No todo el mundo lo necesita. Depende...
De cada cas.
De cada cas, efectivament.
Anna, encara no hi ha evidència científica que si ens prenem en bon estat d'ànim la malaltia sigui més curable, Però sí que la realitat és que si estem animats serà més bo de fer combatre els efectes, no desanimar-nos i estar apagats, tristos en aquest dur procés. No és així?
Bueno, depende del caso y depende del momento. En el momento, por ejemplo, del impacto del diagnóstico es completamente normal y adaptativo para la persona que a lo mejor tenga unas emociones ya no negativas, vamos a decir desagradables, tristeza, miedo, incertidumbre. Entonces, son emociones completamente adaptativas a la situación que tienen. Otra cosa es durante el proceso, cómo lo llevan, si se están adaptando, si su vida es funcional. Entonces, bueno, ahí sí que es importante un poco atender a cómo está funcionando la persona en el contexto que le está tocando vivir. Pero sí que es verdad que a veces es un poco peligroso este tipo de situaciones, porque podemos hacer a la persona responsable de su propio proceso. Por ejemplo, si luego hay un mal resultado, que la persona pueda sentir culpa de no he sido lo suficientemente positivo y entonces mi enfermedad depende de mi estado de ánimo. Y eso puede ser contraproducente en su estado de bienestar psicológico.
Claro. ¿Y cómo se anima una persona que acaba de ser diagnosticada? ¿En quines eines terapéuticas?
Vale. ¿Cómo se puede animar a una persona que le están diciendo que a lo mejor se puede morir?
Que la seva vida está en risc.
Sí, sí.
Claro, es que no se puede. No se puede. El objetivo es acompañar, sostener, escuchar, estar presentes. Si hay alguna respuesta que pudiera dar a esta pregunta sería que actuáramos como lo haría un perro, que nos acompaña, está presente, no dice ningún consejo, y a veces eso hace mucho más. Tener una red, un sostén, hace mucho más que cualquier consejo.
Clar.
Anna, igual que en el procés de dol, quan perdem un familiar, dur un temps i unes etapes, sempre se xerra de la primera etapa de negació quan perdem un familiar, perquè s'ha mort. En el cas del càncer se xerra molt que tothom demana per què m'ha tocat a mi, per què, no? És una cosa que passa molt, hi ha etapes?
Sí, efectivamente, hay muy comúnmente una fase de shock. Literal, es un quiebre en nuestra vida. Nosotros tenemos una forma de hacer las cosas, un piloto automático, de repente nos dan esta noticia, se para todo, es como si tuviéramos un puzzle que se acaba de deshacer en mil pedazos y poco a poco tenemos que ir recolocando. Entonces nuestra mente se comporta un poco así, tiene que ir colocando las piezas para volver a funcionar de nuevo. Esa pregunta, ¿por qué me ha tocado a mí? Es súper recurrente, súper recurrente. Es que no tiene explicación, ¿no? Es esa sensación de control, de intentar entender las cosas. Si yo encuentro una respuesta porque me ha tocado a mí, pues parece que a lo mejor lo voy a llevar mejor y no existe ese control.
La medicació per la salut mental és important si el pacient necessita això, una ajuda per evitar caure la depressió, perquè, evidentment, pair una notícia així, que te diguin tens càncer, evidentment, pot caure en una depressió el pacient?
Puede provocar un estado depresivo, pero no en todos los casos puede provocar una depresión. Igual que puede ser también síntomas relacionados con la ansiedad o incluso síntomas de estrés postraumático, pero no en todos los casos se necesita medicación. La pregunta ya lleva la respuesta en sí. Si el paciente lo necesita, sí, por supuesto, puede ser beneficioso al inicio del proceso terapéutico. Por supuesto, siempre acompañado de un profesional de la psicooncología. Y además no en todos los casos, depende del tratamiento, luego esa psicofarma está recomendada o no, entonces depende mucho del caso.
I no tothom reacciona igual davant del càncer, no? M'imagina, Anna. Me refereix que a nivell de salut mental i benestar emocional, com bé deia vostè, és una notícia que impacta i sobretot necessita un temps per ser digerida.
Sí, por supuesto, lo que hablaba antes, ¿no? Ese puzzle que se acaba de deshacer y tenemos que irlo reconstruyendo poco a poco. No todo el mundo reacciona igual. Hay personas que reaccionan con rabia, otras muchas con miedo, con culpa, incluso con mucha incertidumbre. Entonces, bueno, cada persona tiene su propio impacto y por lo tanto luego sus propias habilidades.
És a dir, costa acceptar realment que ens ha tocat a nosaltres, malgrat que vivim envoltats de la malaltia. Desgraciadament, tothom té un familiar, un amic, un conegut que pateix o ha patit càncer.
Claro, por mucho que sea algo muy común, es algo que a todos nos da miedo y que no estamos preparados para afrontar. Como otras problemáticas, todos sabemos que en algún momento nos vamos a tener que despedir de un ser querido o de nuestros padres, de nuestros abuelos, y cuando llega ese momento igualmente no nos sentimos preparados.
Ara, Anna, com a experta en psicooncologia, jo li diria frases quotidianes, peculiars, que se senten molt, segurament vostè també les sent a la consulta. Per exemple, acaben de dir-me que tinc càncer i estic bloquejat. Els meus familiars pareix que ho duen fins i tot pitjor que jo. És a dir, un familiar a vegades està més trist que un mateix. El meu pare té càncer i no sé què fer per ajudar-lo. Els efectes de la quimio em deixen destrossat per fora, però per dins també a nivell mental. Vaig tenir càncer fa anys, encara que tinc por de vegades. És un tema molt recurrent que una persona que s'ha curat de càncer cada 6 mesos o un any se fa proves, Anna, i conviu amb, aquesta por. És a dir, sempre pensa, i si he de recaure?
Claro, no, es que... ¿Cómo no voy a tener miedo, no? He estado en una situación de peligro, tanto físico como a nivel de salud mental, entonces, ¿cómo no me va a dar miedo poder revivir este proceso? Esas frases son cosas que se dicen muy a menudo en consulta y, bueno, pues que reflejan diferentes necesidades, ¿sabes? Ese miedo a la recaída, hay que trabajarlo, hay que ver de qué manera ese miedo es normal o tiene una función para la persona o está limitando su día a día. Hay otras que tocan aspectos de la propia identidad de la persona. Otras que, bueno, ¿no? En relación a los familiares, esa comunicación, ¿qué podemos hacer? Pues ofrecerle un recurso también de ese acompañamiento psicológico, que es muy importante, y aquí sí que quiero enfatizar también que esta situación no es solo del paciente, sino de toda la familia. Los familiares, los cuidadores también necesitan acompañamiento. Y bueno, pues es un poco eso, ir trabajando sobre las necesidades que se presentan y ir viendo qué hay detrás.
Anna, ara li faré una darrera pregunta. Com és el seu dia a dia? Abans d'entrar en aquesta entrevista, vostè feia consulta.
Sí.
Vostè és jove. No vull dir que no estigui preparada, clar que sí, però és una malaltia complicada. A vegades se du els problemes a casa, li afecta atendre un pacient i que li conti la seva història o intenta desconnectar a casa seva. Com és el seu dia a dia aquí?
Claro, el autocuidado profesional también es muy importante. Es muy difícil poner el límite con este tipo de problemáticas. Dejarlo solo en el trabajo. Hay veces que estás en casa, en tu vida personal, haciendo tu vida personal y te acuerdas... Pero hay que cuidarse. Yo intento poner una rutina de entrada al trabajo, otra rutina de salida, para que mi cabeza pueda colocar las cosas en el contexto en el que se están dando y poder cuidarme también para poder atender a otras personas, ¿no? Si yo no estoy bien a nivel de salud mental, no puedo ayudar, por más que sea mi intención, a otra persona.
S'haurà emocionat vostè qualque vegada quan un pacient li ha dit «M'he curat, Anna». Supongo que le hubiera dado una abrazada, ¿no? Son momentos guapos de la seva profesión.
Sí, por supuesto, ¿no? No todo es malo, no todo son malas noticias y sostener da muchísima alegría cuando sientes que el paciente, bueno, cuando sientes, cuando te lo dice, que las cosas están yendo bien, que ha entrado en etapa de supervivencia, que incluso se ha curado, que está limpio y bueno, pues compartes. No compartes solo las penas o los momentos difíciles y esos momentos de miedo, sino también las alegrías. Y luego es que es un trabajo súper agradecido. Entonces, ninguno de mis compañeros ni yo podemos decir que no nos sentimos realizados en este trabajo.
Laura, ningú diria que aquesta jove psicòloga du només un any aquí, que és de Valladolid, perquè és català perfecte, no?
És increïble, deia que no ho entenia, però de moment
molt
ha
bé.
Funcionat molt bé.
Jo crec que sí. Anna Alonso, psicòloga de l'Associació Espanyola contra el Càncer, gràcies per atendre'ns aquí el programa, que el feim aquí des de la Seu. Enhorabona per la gran feina que fan i ànims. Gràcies.
Gràcies.
Feim una petita durada, en un no res continuarem xerrant amb voluntaris i pacients aquí a Vida Saludable i Vetres Ràdio.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, recordin els nostres oients que avui feim el programa Vida Saludable des de la seu de l'Associació Espanyola contra el Càncer dels Balears, a Palma, perquè ens sumam al Dia Mundial que s'ha celebrat aquesta setmana i ara obrim la nostra tertúlia perquè comptem més protagonistes amb els quals volen conversar, Laura.
Així és, Carlos. Ara és el torn de sentir tant a pacients com a voluntaris i expacients que són el motor de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears. Donant la benvinguda a Matilde, Resina Rubio i Alicia Cortés, que són voluntàries. En el cas d'Alicia, també és expacient. Benvingudes totes dues.
Gràcies.
Gràcies.
I també ens acompanya Pablo Estevez, pacient de càncer i que també ara serà voluntari. Gràcies per ser nosaltres. Amem-me, per parts, què suposa Matilde i Alicia ser voluntàries de l'associació?
A mi me suposa una satisfacció immensa perquè poses el teu granet d'arena en aquesta labor que fa aquesta gent que és, vamos, inconmensurable. No tenc paraules perquè jo me vaig atracar per aquí per veure com funcionava l'associació i cada vegada m'estic implicant més perquè m'encanta.
I Matilde?
Pues para mí también supone una satisfacción enorme. Yo tenía mucho miedo porque enfrentarme directamente con el paciente para mí era un reto. Y la verdad es que cuando salgo del hospital parezco otra persona. Ver esa sonrisa no tiene precio.
I per què decidireu ser voluntàries? En el cas d'Alicia, més o menys com m'ho puc imaginar, però en el cas de Matilde, com arriba vostè a ser voluntària de l'Associació Espanyola contra el Càncer?
Yo desde mi infancia mis padres ya he visto que eran, no se llamaba voluntariado, se llamaba de otra manera entonces, y es como una asignatura pendiente. Y hace muchos años, por lo menos 11 años, que también era voluntaria en pediatría con los niños.
Wow.
Y empecé a conocer la Asociación Española contra el Cáncer y entonces ya me uní también a ellos.
¿Y Alicia? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, yo era socia de esa asociación fa estona, pero vaig decidir que volia saber què feien exactament i en què me podia jo involucrar, perquè tenia ganes, ara tenia temps lliure, això era antes de posar-me malalta, tenia temps lliure i volia saber amb què podia ajudar. I bueno, vaig venir aquí, me vaig entrevistar, me varen oferir ser voluntari testimonial per contar el meu cas i vaig trobar que això, com que no és massa sovint que fas un voluntariat d'aquest testimonial, que podria fer altres cosetes, i a poc he anat i m'encanta, estic molt feliç perquè veig que la gent agraeix la labor que fan aquí i, en fi, me sent molt satisfeta. No és una qüestió de voler fer un voluntariat perquè sí, sinó perquè te dona satisfacció.
Clar.
Això vos volia demanar, Alicia i Matilde. Notau l'agraïment dels pacients quan surten del tractament de quimio i veuen com els ateneu en calidesa, en carinyo? És gent agraïda?
En mi caso, sí. Mucho. Yo es que cuando los veo, es que me abrazo a ellos, ellos se abrazan a mí, te agradecen tanto por tan poco, porque tampoco es que hagamos gran cosa, acompañarlos. Y sí, es una cosa...
Matilde, no te llevis mèrits. El que regala el seu temps i comparteix els problemes dels altres és molt solidari. I clar que és important. Clar que és vital. Una abraçada, com diu vostè, és molt per a aquesta persona.
Ah, eso es que no tiene... No sé, es una cosa que te llena tanto, te llena d'alma, te... No sé, no sé explicar-me.
El doctor José Reyes, Alicia, sempre diu que els voluntaris són el motor de l'associació. Cada vegada n'hi ha més. Sou com el múscul, no?
Supos que sí. Jo no puc, no tenc experiència en tracte en gent malalta, perquè, de fet, jo no ho puc fer. Però supos que sí, que ha de ser un acompanyament... Una cosa, jo que som pacient i sé el que una persona sent, ha de ser molt, molt, molt gratificant tenir una persona en el costat que t'ajuda i que t'acompanya, simplement que t'acompanya, no és necessari que te digui res més, simplement que estigui de vora. Però no tinc la satisfacció de poder tenir aquesta experiència perquè jo no he acompanyat pacients. Faig altre tipus de cosetes.
Matilde, com és el seu dia a dia com a voluntària? Va a un hospital, han dit que espera de fora, dona suc, dona aigua, dona galletes, abraça, acompanya, com diu molt bé Alicia, en el final està de vora. Com és el seu dia a dia?
Bueno, yo hago dos tipos de voluntariado. Yo hago de cafetería, como usted dice, acompañamos cuando están esperando el tratamiento. Y bueno, pues intenta sacarlos un poco de la situación en donde estamos. Viene hablando de un tema, de otro. Tú empiezas a preguntar y cuando ves que los ojos se iluminan, dice, por aquí tengo que entrar, por este tema. Y muy bien. Muy bien, muy bien. Ellos lo agradecen mucho porque ese tiempo de espera pues se le hace corto. Y luego tengo otro voluntariado que es en planta.
También. ¿Y cómo es?
Pues en planta también muy bien. Yo le hago creer que soy voluntaria, pero que voy al azar. Que me han dado unos pacientes al azar. Para que no crean, porque hay gente que no sabe que tiene cáncer.
Ah. Wow.
Claro, entonces yo les digo, me han dado unos pacientes al azar y hoy me ha tocado usted.
No sé ni qué té, ¿no?
Sí, yo vengo a hacerle compañía. Si usted le apetece, yo estoy aquí para ofrecer mi tiempo y hablemos de lo que usted le apetezca. Hay gente que te dice que sí, otros te dicen que en otro momento, otros que vuelva un poquito más tarde, y otros, pues sí, pues vale. Y entonces tú le empiezas a hablar sobre temas, igual que abajo, en cafetería. Y donde tú ves, por allí, empiezas a hablarle de ese tema y bueno, ya ellos se sienten súper agradecidos, ya les saca esa sonrisa, ya les coges la mano si se puede, porque a veces hay que tener un poco de psicología, aunque yo no es que tenga mucha.
Increïble aquesta feina altruista que en el
gratificant.
Final gratificant i es formen sí. Fins i tot en psicologia.
Y luego cuando sales de la habitación hoy te sientes de cada paciente como es un mundo, cada paciente es un mundo. Algunos están ya en fase terminal.
Wow.
Y no sé, estar en ese último momento y ver de que tú le has sacado una sonrisa a esa persona, eso para mí es la satisfacción más grande del mundo.
Es precioso lo que dices.
Yo salgo por el hospital y salgo como que he hecho algo tan, para mí a lo mejor, para otras personas, ¿no? Pero para mí algo tan, tan, tan maravilloso que yo creía que no sería capaz de hacerlo. Porque...
Xerrem una mica dels casos concrets vostres. Alicia, crec que el teu metge va ser clau per diagnosticar el teu cas després d'un sagnat. Com va ser el teu cas?
Bé, jo havia tingut ja un càncer de boca, però fa estona. I vaig tenir un sagrat a Sabina, i vaig anar a urgències, i urgències me digueren com vendria que vés un uròleg, no hi ha cap infecció, però com vendria que vés un uròleg, i vaig començar a visitar un uròleg que no coneixia de res, que tal, bueno, en fi. Me varen fer proves i jo, ell me deia, com que les proves anaven sortint més o menys, ell me deia, així tu no me quedes satisfet, jo voldria un TAC, i jo trobava que era una pesadilla, que me deia, vamos a estar recient jubilada, tenia ganes de fer moltes coses, i començar amb TACs i coses d'aquestes, doncs pues, menys mal, no tindré anys per agrair-li el que va insistir, perquè... Evidentment, me varen fer estac, me varen començar ja en biòpsies i coses, i varen descobrir que tenia un càncer de bufeta, de més invasiu. Llavors ja me va dir que operar cistectomia radical, que es llevar-se bufeta i derivació urinària i bossa, i clar, te quedes molt impactada. I menys mal que arrel d'aquest, com que ja me feren tacs sencers, pues me trobaren el despulmó. I vaig sortir d'una operació, vaig passar una bactèria en sang i vaig entrar a l'altra. O sigui que va ser un any perdut. Però bueno, estic aquí i...
Ha guanyat.
Efectivament, perdut, no? Moltes proves...
Sí, sí, me refereix perdut per mi de res, o sigui, inhàbil. Sí, sí.
I aquí està de voluntària, a més.
I un any d'angoixa, fins sí, exactament que tens,
molta,
no?
Clar. Molta. Molta, perquè me vaig veure ja a l'altra banda.
Clar.
Perquè són operacions molt feixugues i clar, el cos, malament t'ho puguin llevar tot i t'ho puguin... El cos te queda fet una piltra feta. I entonces te veus, però bueno, vaig apostar perquè sí, perquè hi ha gent que no vol un segon cas.
Ara, Alicia, valores més les petites coses? Una abraçada, sí, un dinar familiar, un cafetet amb les amigues...
Sí, sí. Sí, 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 sí. Ja ho crec. Sí.
És el ton de paraula d'en Pablo, que han de dir que ell és asturià i que encerrarà una mica més poc a poc en castellà perquè s'entengui. Anem a veure, Pablo. Conta'ns una mica com va ser la teva història vinculada a la malaltia. Com te n'adonares?
A ver, yo empecé con un pequeño dolor en la boca que me dolía sobre todo al comer. Y yo no soy muy de ir al médico, pero justamente tenía tiempo. Yo voy al médico porque esto me está empezando a molestar. Yo creí que era un afta y bueno, ya se iría. Cuando fui al médico lo vi un poco raro y me derivó al dentista. El dentista también no lo vio claro y me derivó al maxilofacial. Pero bueno, yo hasta ahí no tenía ni idea. Ya cuando llegué al maxilofacial, la verdad que fue bastante rápido, y el maxilofacial es cuando ya te dice, esto pinta feo. Y te quedas así como un poco, ¿pinta feo? ¿A qué te refieres? No sé, ¿qué me quieres decir?
No pensaba en eso.
No, en la vida. Y esto pinta feo, y yo, ¿pero a qué te refieres? Y dice, no, te vamos a hacer biopsia, y te programo ya TAC, resonancia, y te queda, bueno, se me bajó la sangre a los pies, te quedas helado. Y blanco total. Y bueno, ya de ahí, lo bueno es que fue muy rápido todo. Ya me hicieron biopsia, y a esos 15 días hasta que tienes el resultado, estás con la incertidumbre, a ver, no puede ser, no, yo soy muy joven. No,
¿quién edad,
claro,
Pablo?
Sí, sí.
Tengo 43. Tengo,
¿y en aquel momento?
42.
Jove.
Muy jove.
Claro, además es un cáncer que de lengua no es tan conocido, no es algo que te esperes así por una heridita en la lengua. Por eso recomiendo a todo el mundo que cualquier cosa que tenga en la boca que se lo mire. Y luego ya te confirman el resultado y bueno, pues nada, operación, cirugía. La cirugía es dura, pero luego te dicen, ahora viene la radioterapia por si acaso. Y esto fue más, para mí fue más duro todavía la radioterapia que la cirugía, porque en la boca es muy, muy, muy dolorosa.
I vostè s'ha sentit recolzat per part de l'Associació Espanyola contra el Càncer?
Sí, vamos, me echaron una mano en todo. También yo tardé en venir porque creí que era autosuficiente, más o menos. Pero sí, luego ya empecé con el servicio de psiconcología, nutricionista. Una vez ya me empezó a mejorar logopeda para volver a recuperar bien el habla. Luego talleres de ejercicio, qigong... moltes coses, la veritat que...
És al·lucinant el que fan aquí, en aquesta associació.
S'atura el món, Pablo, quan te diuen, efectivament, és un càncer.
Totalment.
A partir d'aquí ja ni la feina, el que només importa és tu, la teva salut, s'atura tot.
I la família, sí, sí. Se para todo y... Se te para la vida, totalment. És el que decía, un año perdido, sí, es un año parado totalmente.
¿Canvien les prioritats per tu?
Sí, mucho. Mucho.
Ja no t'enfades per dois, no? Per coses que no són importants, no, Alicia?
No. Efectivament. Penses quin doi. Hem de viure el que mos queda, no mos hem d'enfadar per res, ni hem de donar importància a coses que no la tenen.
A lo mejor te enfadas, pero se te pasa súper rápido. Ahora sí que es... dices tú, esto no es nada, no me aporta nada estar enfadado.
I la següent passa, ho explicaven a Laura, és que te fa il·lusió ser voluntari. És a dir, creus que la teva experiència pot servir per a altres pacients, que és un poc sa cadena. És a dir, tu segueixes una cadena, tu has rebut l'ajuda d'una psicòloga, d'un psicòloga, de voluntaris, i dius, jo ara que m'he curat o que me curaré o estic en fase, vull també ajudar, no?
Sí, a parte, yo eché mucho en falta a lo que me presento yo es voluntario testimonial, que es contar tu testimonio. Yo eché mucho en falta, porque como el mío es un tipo de cáncer que no es tan conocido, digamos, como otros, eché mucho en falta conocer gente que lo hubiese superado, por dónde iba a pasar, porque los médicos te dicen más o menos lo que te va a pasar, pero que te lo cuente una persona que lo ha vivido es diferente. Y eché mucho en falta esto.
Claro, estadísticamente parlant, es un cáncer molt poc típic, ¿no?
Exacto. Y yo solo conocía un caso y no había acabado bien. Y no conocía más casos. Y claro, te quedas ahí. Y en el momento que me lo dijo, yo lo primero que me vino a la cabeza fue eso. Se acabó.
¿Y cómo es la vida per vosaltres después de un cáncer superat? ¿Se viu amb por, amb angoixa? O tot el contrari, se viu valorant, com deia en Carlos, les petites coses, el dia que fa sol, el que fan les amigues.
Bueno, Alicia, sí. En el meu cas, jo encara pas per controls trimestrals, cada trimestre, cada 3 mesos, i analítiques i tal. I la veritat és que ara només fa un any i mig de les operacions i ara ja no tinc com a por. O sigui, com que te diuen que els 2 primers anys són més perillosos per tornar a repetir, ara hi vaig com a molt tranquil·la. No. Les primeres revisions sí que...
Vas amb por.
Sí. Estava, ui, i si torni, tal, no sé quant. Però ara estic tranquil·la. És evident que pot repetir, és evident que cada 3 mesos he de passar per passar-ho, però intent viure's dia a dia. No m'atur. He hagut d'aprendre a fer coses que me pensava que no sabria fer mai, per no quedar-me aturada dins la meva.
I tu, Pablo, estàs ja yo curat? Estàs en tractament?
Estoy en las primeras revisiones y estoy con el miedo que dice ella. Yo todavía estoy con el miedo. Sobre todo, a ver, durante el día, cada día no, pero cuando se acerca el momento de la revisión, sí que te vuelven los miedos a volver a pasar por todo, a que se haya reproducido, que haya salido otra vez. Te sale una herida en la boca y dices tú, ostras, a ver qué va a ser esto, porque además eso, te avisan de que los 2 primeros años hay más probabilidades de que se reproduzca. Entonces, a la mínima que tal, ya te salta el interruptor y dices, cuidado, a ver qué va a ser esto.
Un poco de miedo. ¿Quién papel ha jugado la vuestra familia?
Vamos, súper importante. Muy, vamos. Me han apoyado. Mi mujer y mis hijos han estado ahí, vamos, a tope. No puedo hacérselo más. Y mis hermanas.
Alicia, en el seu cas?
També, jo tinc 3 fills, que tenen fills relativament petits encara, però, vamos, estaven ahí tots. Anava a la quimio i un dia els vaig dir, per favor, perquè vaig tenir la quimio antes de l'operació, dic, per favor, deixeu-me tota sola, que la gent se pensarà que necessita aquí un... No els volia jo, volia que se n'anassin. O sigui, han estat pendents tot el temps.
Ho comentava en Alonso, psicòloga, que hi ha vegades que la família ho passa fins i tot pitjor, perquè se preocupa molt, la veus com a molt trista i que l'afecta encara més que el propi pacient, que ha de dir, tranquil, que estic bé, que ho estic lluitant i que ho trobarem, no?
Així és. Així és.
A vegades havia d'animar el seu home o els seus fills, vostè?
En el cas dels meus fills, els hi vaig haver de dir, no passeu pena, que jo, mentre es pugui, lluitaré, no passa res. Però, clar, ells, com que estaven avesats a veure-me sempre bé i sempre en coses, els hi va venir el món damunt. No, ara, què li passarà? Ja. Què li passarà? I eren ells que ho passaven pitjor que jo. Però, bueno, han vist que la cosa anava bé i tal, i en fi, han reaccionat bé i ara ja...
Pablo, Alicia, vosaltres sou voluntaris testimonials, mos heu explicat. Mm-hmm. Què li deis ara als pacients que vos conten el seu cas des de la vostra pròpia experiència?
Jo no n'he tingut cap encara del meu...
Del seu tipus de càncer.
De bufeta, però jo crec que més que dir hi ha que escoltar, perquè cada persona és un món i cada persona reacciona, li afecten coses diferents. I llavors l'únic que pot fer és que vegi que tu l'entens, sobretot que l'entens, que entens el que li passa a ella, sigui o no el que t'hagi passat a tu o el que hagi sentit tu.
I vostè, Pablo, sí que ens ha comentat que vostè sí que va enyorar qualcú amb experiència perquè el seu tipus de càncer sí que és més estrany.
I sobretot que se sale. Que...
Que quedi clar.
Que, exacto. Exacto. Yo, personalmente, mis experiencias con el cáncer que hemos tenido en la familia no han acabado bien. Claro, yo... En el momento, por ejemplo, yo, mis hijos son pequeños. Su abuela y su abuelo murieron de cáncer, claro. En mi casa, decirle a la familia, tengo cáncer, yo no quería que mis hijos asociasen la palabra cáncer con muerte. Yo no les dije que tenía cáncer hasta una vez pasada ya la cirugía y la radioterapia, porque no quería que asociasen eso. Pero la verdad que lo han llevado muy bien. Entonces, lo que quiero es, cuando vea a alguien con mi cáncer, pues por lo menos que sepa que se sale. Es duro, es un proceso muy duro, pero hay futuro.
I tant que sí. Pablo Estevez, pacient i des d'ara voluntari, gràcies per contar el seu testimoni aquí al nostre programa Vida Saludable. Fins una altra, gràcies. Alicia Cortés, el mateix, voluntària i també pacient. Gràcies per fer l'esforç de venir, perquè tenia molt de gran sentir-la i la vàrem veure als serveis informatius d'IB3 Televisió, ens va agradar molt el seu cas. I no perdi mai aquest somriure, que ens agrada molt. I també agraïm a Matilde Resina Rubio per la seva gran labor com a voluntària. I no es llevi valor, perquè quan un regala el seu temps i les abraçades que diu vostè a la família i als pacients, és oh, realment. Gràcies, Matilde, i enhorabona per la seva gran feina.
Moltes gràcies.
Fèiem una petita durada i en un o res conversant també amb el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer, el doctor José Reyes, aquí a Vida Saludable.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Mirata. Carrupiquín.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, en aquest programa especial on han tingut una experta en psicooncologia, voluntaris i pacients, i ara és el torn de la màxima autoritat de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, com és el doctor José Reyes, aquí a la seu central a Palma, al carrer Simó Ballester. Laura.
Així és, ara ens acompanya el president José Reyes de la seva seu, a casa seva, com dèiem, a una setmana intensa de molt d'actes. Bon dia, doctor José Reyes.
Bon dia, moltíssimes gràcies per haver vingut, de veritat, us ho agraïm.
Primer de tot, com valora la campanya d'enguany d'aquest any els actes de l'Ajuntament de Palma o l'iniciativa Braçalets d'Esperança, que enguany porta el lema, el símbol que ens uneix?
La valorem d'una manera enormement positiva, perquè el que, diguem-ho així, es manifesta sempre és que tenim un gran suport dins del conjunt de la societat. És a dir, l'acte institucional d'ahir vam tenir representants de totes les institucions, és a dir, de l'Ajuntament de Palma, del Consell de Mallorca, de la presidenta del govern, Marga Provenç, però també en els actes que fem a Menorca, Eivissa, Formentera, és a dir, tenim un recolzament absolut per part de la població, la qual cosa és molt positiu per nosaltres, perquè el que està transmetent és el fet de que la població percep que fem allò que diem, no? És a dir, que aleshores ens centrem en ajudar els pacients, ajudar les famílies, donar suport a la investigació i que realment ens centrem en aquelles coses que són importants per la gent.
És a dir, podria dir vostè que les autoritats i els responsables institucionals estan totalment implicats en la lluita contra el càncer.
Efectivament, és a dir, ho podem dir d'aquesta manera, perquè realment les iniciatives que tenim ens donen suport i per tant nosaltres ho agraïm enormement.
Doctor Reyes, què vol dir humanitzar la malaltia? Que li posen cara i ulls, que xerren de les persones, que facen costat als malalts? Humanitzar què vol dir la malaltia?
Jo crec que l'element principal és el fet de ser conscients des del primer moment que el que estem tractant no és una malaltia i ja està, sinó que estem tractant una persona, no?, que té una malaltia. I això implica moltíssimes coses. L'enfocament clàssic és el de l'enfocament de la malaltia pura i dura, amb el tractament de la malaltia. Nosaltres entenem l'humanització com el fet de que has de considerar totes les circumstàncies que envolten aquella persona. Aleshores, li has de donar suport psicològic perquè la malaltia té un impacte anímic, li has de donar suport socioeconòmic perquè la malaltia té un indubtable impacte econòmic davant de la família i a la persona, perquè si no pot anar a fer feina, moltes vegades els seus ingressos es veuen mermats. Vol dir que has de tenir en compte els entorns dels espais, dels llocs on es fa l'assistència dels pacients, que això és importantíssim. Vol dir que has de tenir en compte la informació que rep el pacient per tal que sigui correcta i que, per tant, pugui entendre bé què és el que se li està fent i pugui decidir, per tant, de manera dient què vol fer-se i què no vol fer-se. I, en darrer terme, també vol dir cuidar els professionals, cuidar la gent que està fent la feina amb els pacients per tal que les seves condicions siguin el millor possibles perquè d'aquesta manera aconseguirem una millor assistència pel pacient.
Doctor Reyes, a les Balears, ho van dir vostès al seu acte, es van diagnosticar 6.400 nous casos de càncer en 2024. És una xifra que està creixent? Significa que el sistema funciona? No només la diagnosi precoç, sinó en general la diagnosi. Se detecta ara més que abans?
Es detecta més que abans. Es detecta abans que abans, no? Tenim un increment paulatí en la incidència. Aquí influeixen dos factors. Un, que Balears és una comunitat que està creixent en població. I dos, que és una comunitat en la que paulatinament tenim, tot i que rebem molta població jove, un envelliment de l'edat mitjana de la població. Aquests dos factors influeixen directament en l'augment d'incidència. Però al mateix temps tenim una millora en la supervivència paulatí. I aquesta dada és la que és realment esperançadora i positiva. I aquesta millora en la supervivència ve lligada bàsicament als avanços en la investigació que estan permetent millorar els diagnòstics, el diagnòstic precoç i el tractament dels pacients fent possible superar situacions que abans no eren factibles.
D'aquests 6.400 casos que deim de 2024, doctor Reyes, quins són els tumors més comuns si separant en home i dona?
El càncer més freqüent en el conjunt de la població a Balears, però també en el conjunt dels països occidentals, és el càncer de colon. D'aquests 6.400 casos, 980 van ser casos de càncer de colon. El càncer més freqüent a les dones és el càncer de mama, amb uns 550-600 casos, i el tercer càncer més freqüent al conjunt de la població seria el càncer de pulmó. En canvi, el càncer de pulmó, tot i que no és el més freqüent, i de fet té una incidència que és quasi la meitat del càncer de colon, i a les dones la meitat del càncer de mama, és el que provoca major mortalitat. És un càncer molt agressiu. I això fem sempre especial èmfasi en el càncer de pulmó pel fet que té el seu principal factor de risc, és un factor de risc evitable, que és el tabac. Uh-huh. Sempre el posam damunt la taula perquè, diguem-ho així, actuar per evitar i disminuir el consum del tabac a la població ajudarà a millorar les dades de mortalitat per càncer del conjunt de la societat.
Sí, correcte. Mami, hi ha qualque cas de tumor que els preocupi per com està creixent els darrers anys?
Ens preocupen, tots ens preocupen, no? Però, per exemple, així com en els darrers 20-30 anys el càncer de colon i el càncer de mama han tingut millores molt marcades en la seva supervivència arrel dels avanços en diagnòstic precoç i tractament, hi ha altres càncers que anomenem càncers de supervivència estancada, que són càncers que han quedat com més limitats en els avanços relacionats amb la investigació. I aquí podem posar diversos exemples, com són, per exemple, els melanomes, els glioblastomes o el càncer de pàncreas. El cas concret del càncer de pàncreas és cridaner perquè és un càncer que ja és el cinquè en freqüència en el conjunt de la població i és un càncer que té una mortalitat molt elevada. I és un dels càncers en els que s'està fent més esforços en investigació per millorar els tractaments i tractar de millorar el diagnòstic precoç.
Per exemple, cada pic, a més, es diagnostica gent més jove. Això angoixa, no, doctor?
Sí, però aquí aquesta dada s'ha de posar, diguem-ho així, s'ha de donar, però no s'ha d'alarmar. És a dir, i és difícil fer-ho bé, no? És a dir, jo mateix, a vegades, per ser capaços d'explicar-ho bé, costa. És a dir, els metges i el sistema sanitari en general està contínuament pendent de canvis que puguin haver en la incidència, que són importants perquè te poden obligar en el futur a modificar pautes, no? Per exemple, els programes de cribatge de càncer ara comencen als 50 anys. En el futur es podrien plantejar canvis. Veiem, augmenten la incidència, sobretot en la població d'entre 40 i 50 anys, o 35-50 anys, però s'ha de tenir en compte que és un increment d'incidència relatiu, que no arriba a les incidències de les poblacions per damunt de 50 anys. Amb això poso ara un exemple. Si jo d'un determinat càncer entre 40 i 50 anys, fa 10 anys hi havia 2 casos i ara n'hi ha 8, per entendre'ns, això significa un increment del 400%, però segueix sent un número total, un número petit. Sí que és veritat que es veu aquesta tendència d'una manera molt marcada, sí que és veritat que és una cosa que es vigila perquè podria obligar a mig plaç a modificar algunes de les pautes dels programes de cribatge o de les, diguem així, de l'enfocament diagnòstic dels pacients i pensar abans en l'opció d'un càncer en gent jove, però no és encara una dada per transmetre alarma, no?, entre cometes, a la població. Sí, una dada a tenir en compte.
Mm-hmm. La investigació és clau, doctor. Vostè va dir que la Societat Espanyola determina o realment inverteix 115 milions d'euros. Se diu aviat, eh?
Se diu aviat, sobretot si tenim en compte que aquests diners procedeixen, i això m'agrada molt explicar-ho, és a dir, la Societat Espanyola contra el Càncer, el 95% dels seus recursos procedeixen de recursos propis de l'associació, de les quotes dels socis, dels donatius dels socis, dels donatius voluntaris, d'empreses, d'entitats, d'actes que fem de recaptació, actes que fan els nostres voluntaris contínuament en el carrer. Sempre hem de parlar dels voluntaris de l'associació, perquè són un element bàsic en el funcionament de l'associació i sense ells pràcticament no existiríem. I tots aquests recursos aconseguits estan a poc, és a dir, les quotes dels socis poden ser moltes vegades testimonials de 5 euros al mes, però aquest recaptar a poc aquestes quantitats de diners són les que ens permeten després poder engegar i finançar projectes tan importants com aquestes quantitats de diners que dediquem cada any. Només des de Balears, l'any passat vàrem dedicar més de 500.000 d'euros a finançar projectes d'investigació, tant a nivell nacional com a nivell de la comunitat. I crec que aquest és un element fonamental, perquè també transmet com l'associació és capaç de fer les feines més directes, més al costat del pacient i de les famílies, ajudar a desenvolupar, per exemple, els programes de cribatge i donar suport als programes de cribatge, que són fonamentals, que aprofito també per dir-li a la gent, sempre que remin les cartes de participació, sisplau, participau, perquè us pot salvar la vida, i al mateix temps tenir la vista llarga per dir, hem d'aconseguir recursos per ajudar a finançar la investigació, perquè és la manera com, de veritat, els pacients del futur funcionaran millor.
Doctor Reyes, ara que és notícia Mariano Barbacid, sí, i que darrerament ha sortit dient que necessita 30 milions d'euros per posar en marxa els assajos clínics, per no cantar encara victòria, és un procés encara lent, no?, encara sí, que sigui esperançador. No sé vostè que està aquí a l'Associació Espanyola contra el Càncer si creu que les institucions públiques haurien de dir, doctor Barbacid, aquí està el país o qui sigui per ajudar.
Aquí l'avantatge, tant a nivell nacional com a nivell, per exemple, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, és que tots els projectes d'investigació, i això no treu el fet de donar-li una enhorabona espectacular al doctor Barbacid, perquè és un avanç importantíssim, però és un avanç a nivell de laboratori encara, sense una traslació encara en els pacients. És que tant a nivell del finançament dels projectes d'investigació que depenen del Ministeri de Sanitat o dels Ministeris d'Investigació, com a nivell de l'Associació Espanyola contra el Càncer a través de la Fundació Científica, tenim comitès independents que valoren els projectes per decidir si es financien o no es financien, diguem-ho així, assessorats pels millors científics que té el país. Per tant, d'això no són decisions que es prenguin d'una manera, entre cometes, política o d'una manera arbitrària, sinó que sempre són decisions preses amb l'assessorament de comitès científics, que són els que defineixen si un determinat projecte s'ha de finançar o no s'ha de finançar o quina quantitat de diners s'ha de donar.
Per tant, serà el comitè que determinarà el cas de manera obertiu o qualsevol projecte. Com diu vostè, que a Espanya hi ha molt de talent, no?
Efectivament, perquè si no, causen una situació que pot ser després criticable. És a dir...
Perquè uns sí, uns altres no.
Exacte. És a dir, perquè un projecte sí i un altre projecte no. 30 milions d'euros és una quantitat molt important, amb una finalitat espectacular, però hi ha moltíssims investigadors amb projectes espectaculars que no són tan mediàtics com el doctor Barbacid, i que també mereixen atenció perquè moltes vegades aconsegueixen avanços d'una manera més discreta, d'una manera no tan mediàtica, però que tenen també la seva traslació amb els pacients.
Però aquesta notícia, doctor, ha fet la volta al món, eh?
Sí, i se la mereix perquè és una notícia importantíssima i és una notícia que per primera vegada aconsegueix l'eliminació de la malaltia en animals de laboratori. Però a medicina, per dir-ho manera, i sense això treure-li absolutament cap mena de mèrit, perquè és un avanç espectacular, a vegades hem vist avanços molt importants a nivell de laboratori que no se n'ha pogut acabar de traslladar en els pacients. Per tant, hem de donar l'enhorabona, entre tots hem d'ajudar per tal que aquest projecte tiri endavant.
Prudència, també, no?
Però prudència des del punt de vista de que a vegades hem viscut situacions en les que fàrmacs o productes que eren molt prometedors per una determinada malaltia, després no han acabat de tenir una translació clínica perquè amb l'humà no s'ha acabat de comportar exactament igual que amb l'animal de laboratori o perquè ha produït alguna mena de toxicitat que l'animal de laboratori no donava i en l'humà sí, i que limita l'ús dins de l'humà, no? Per tant, jo crec que la clau de la notícia d'en Barbacid, i on està el punt clau, que jo crec que és fonamental, és el fet de que la investigació és l'eina amb la qual aconseguirem aquestes passes endavant. Si serà amb el projecte d'en Barbacid o serà amb un altre projecte, jo sí que estic segur que en algun moment viurem com, amb els avanços en la investigació, càncers tan complexes com el càncer de pàncreas, que ara tenen tractaments però amb certes limitacions, podran tenir en el futur una cura.
Recordem,
això ho tindrem.
Recordo als nostres oients que el doctor José Reis és investigador, és cap de servei de la periodista de l'Hospital d'Inca, coneix perfectament, en aquest cas, el càncer de pàncreas, un òrgan que coneix molt bé de la periodista de l'estiu, i per això xerra amb aquest coneixement. Laura.
És així. Xerrem una mica més de l'Associació Espanyola contra el Càncer, doctor, ja que avui estem aquí, a la seva sede de Balears. L'AEF atén cada any a 2.400 persones, només a Balears, en serveis gratuïts de suport integral, com nutrició, exercici físic-oncològic, fisioteràpia i logopèdia. Què faríem si no existís això? És a dir, quin buit tindrien tots aquests pacients que els han tingut aquí asseguts fa una estona totalment agraïts i vinculats a l'associació? És molta gent, són moltes històries darrere.
Són moltes històries i realment és emocionant veure com es desenvolupa la feina de l'associació. És a dir, veure com els professionals, no? És a dir, els fisioterapeutes, els psicòlegs, els nutricionistes, els logopedes, fan la seva feina de cara amb el pacient, perquè l'associació té un tarannà especial, no? És a dir, tot i que tècnicament, no? Són professionals, però en tot moment són conscients que estan tractant amb un perfil, no? de persones molt especial, i quan fan la seva feina se'ls nota, no? Que ho fan amb un carinyo molt especial. I veure també com aquest suport s'estén també a l'àmbit anímic i emocional a través de la feina dels voluntaris, i com l'estenem també a l'àmbit socioeconòmic a través de les ajudes que l'associació dona cada any a aquelles persones que ho necessiten, no? Per cobrir gastos, no? Del dia a dia que són necessaris. Nosaltres sempre diem una frase i és ojalà un dia no fóssim necessaris, ojalà un dia poguéssim tancar. És a dir, a vegades, no? És a dir, com una mena de quin seria el teu somni? Pues que un dia realment tota aquesta feina es pogués fer directament des del sistema sanitari. Sí. Nosaltres un dia deixéssim de ser necessaris i poguéssim dir, mira, pues ens dedicarem a una altra cosa perquè aquesta feina ja no fa falta.
Doctor, xerrem una mica dels programes de screening importantíssims també. És evident que salven vides. Poden fer un balanç del de mama i del de colon, com estan actualment?
El programa de càncer de mama és un càncer profundament consolidat, que fa més de 20 anys que funciona, que jo crec que el conjunt de la població ja coneix perfectament i que, diguem-ho així, la població diguem-ho així, reclama d'una manera molt clara. Per tant, és un programa molt consolidat i un programa en el que la feina que s'ha de fer de cara en el futur és acabar de consolidar el fet d'aconseguir, diguem-ho així, un funcionament, entre cometes, amb unes taxes de participació elevades i amb una fluïdesa. En el cas del càncer de colon, és un càncer que esteix al 100% de la població des de fa escassament 3 anys, és un programa més jove, i en el qual el funcionament a nivell tècnic està sent correcte en quant a les taxes de positivitat de la sang oculta femta, en quant a la realització de les endoscòpies. Aquí la feina principal a fer és millorar la participació. I això vindrà a través de millorar el coneixement de la població. Que ara tenim molta gent que quan rep la carta potser no és del tot conscient de què és o no ho acaba d'entendre bé. I per tant aquí s'ha de fer una feina molt grossa per millorar la difusió, per tal que la població quan rebi la carta diguem-ho així, sigui més proactiva a l'hora de participar.
Doctor José Reyes, ens quedem fora temps, volíem xerrar del projecte Cassandra, de més reptes de l'Associació Espanyola contra el Càncer, però hem acabat avui aquest programa monogràfic des de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Gràcies de tot cop per rebre a Ivetres Ràdio a casa seva, en aquesta seu, i enhorabona per la seva feina, per les voluntaris que té, per com donen suport als pacients. Gràcies, sou imprescindibles, doctor.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat que és una feina que fem amb molt de carinyo, és a dir, i és preciós també perquè, i això ho dic ara amb títol una mica personal, però realment aquesta interacció amb els companys de l'associació, amb els voluntaris, amb els pacients, et fa ser també a tu mateix una mica millor persona, no? I això és molt bonic, el fet de veure com aquesta activitat, aquest voluntariat que fas en el dia a dia per ajudar la gent, no se't fa... És esforçat, perquè te suposa esforç, però no es fa costós o no es fa difícil de dur perquè és molt bonic i molt agraït per tothom.
Donant foc, aquí està ple de bones persones. Laura Calafat, gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, Carles.
Tornem la setmana que ve. Adéu.
Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea.
Son las dos.